partit encara no s'acaba. Anem al temps afegit.
El programa per estar al dia dels teus esports favorits.
De dimarts a dijous, a 1 Ràdio, amb la producció i direcció de Moisés Camunyes.
Hola i benvinguts a una nova edició del programa Temps Afegit, l'espai radiofònic per estar al dia de tota l'actualitat esportiva de les Terres de Lleida. Moltes notícies que ens ha deixat la jornada i que aquí al Temps Afegit repassem primer amb els titulars més destacats. Començarem parlant de futbol, ja que el Lleida Esportiu ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta del central castellonenc Marc Trilles, que ha firmat per l'entitat de la Terra Ferma per dues temporades. Parlarem de les característiques d'aquest jugador que ve o que procedeix de l'Atlètic Saguntí. En bàsquet, escoltarem el president de l'Actel Força Lleida, Félix González, que ha repassat l'actualitat del club davant dels mitjans de comunicació. Ha parlat d'un increment del pressupost que també afectarà, atenció, als preus dels carnets, i també ha parlat de la Lliga ACB, de la màxima categoria a nivell de bàsquet a Espanya. L'escoltarem en detall aquí al Temps Afegit. També en bàsquet donarem tots els detalls de l'últim fitxatge del Cadí la Seu, Merin Cracker. En ciclisme escoltarem la satisfacció de Vilassana, un poble de 700 habitants, una mica més de 700 habitants, que té l'equip d'hoquei sobre patins de la màxima categoria i que ha vist també com aquesta setmana nombraven el seu Bike Park, Centre de Tecnificació de Catalunya de BMX. I per acabar el programa Temps Afegit, ens acomiadarem aquesta temporada de la secció del motor amb el nostre company del centre tècnic i lerdense Miguel Cruz, que estarà aquí als estudis d'UAU Ràdio i que ens portarà l'última hora de les 4 i de les 2 rodes de motociclisme i de Fórmula 1. Amb aquests ingredients que us he explicat, conformem un dia més un nou programa Temps Afegit a partir d'ara i fins a una mica més de 7:45 del vespre a parlar d'esport de casa nostra, d'esport lleidatà. Comencem aquest Temps Afegit.
Estem al Temps Afegit amb Moisés Camunyes.
Comencem aquest programa Temps Afegit parlant de futbol, ja que el Lleida Esportiu ha anunciat la seva primera incorporació per la temporada que ve. El club lleidatà ha confirmat l'arribada del central Marc Trilles, de 25 anys, procedent de l'Atlètic Saguntí. Més característiques d'aquest jugador, entrem en matèria, un defensa, Marc Trilles, central de 1,87 centímetres d'alçada, o sigui, una gran alçada per la categoria, ràpid, habilidós, traient la pilota, natural de Vilafamés, de Castelló, i que ha signat pel conjunt lleidatà per dues temporades aquesta pròxima temporada i la que ve, o sigui, el seu contracte acabaria l'any 2019. Es tracta d'un central contundent a nivell defensiu també i poderós en el joc aeri amb aquests 1,87 centímetres d'alçada que hem comentat. Format a les categories inferiors del Castelló, va debutar com a juvenil amb el primer equip del Castelló a segona divisió A. També ha jugat amb el Castelló a segona divisió B abans del seu pas per l'Atlètic Saguntí, amb qui aquesta temporada ha disputat més de 30 partits i ha guanyat, atenció, la Copa Federació. El fitxatge de Trilles sembla que agrada al club. El club està satisfet amb aquesta incorporació que s'uneix als centrals que tenen contracte ja amb l'entitat lleidatana, Andrew, Max i Noel. També té contracte amb el Lleida Esportiu, dos centrals de la casa, el central canari Andrew Hernández, també podria jugar en aquesta posició de central José Luis Valiente, o sigui que amb Trille ja són tres centrals d'aquestes característiques pures de central. Després també podríem incorporar a José Luis Valiente, una posició, la de la defensa, que sembla que ja es va construint i ja es va sentant de cara a la temporada que ve. Al club li agrada, li encaixa aquest perfil de jugador, per això l'ha signat per dues temporades, però sembla que no ha sentat bé el fitxatge de Trilles a una part de l'afició lleidatana, en concret a la Penya Rudes, que després de conèixer la notícia ha fet un comunicat on la veritat és que no posava l'entitat de Rudes en aquest escrit, que no agradava el fitxatge de Marc Trilles, ja que el jugador es va convertir en notícia la temporada passada després de rebre una denúncia al passat mes de febrer per un jugador del Real Unión Irún per suposats insults racistes. El jugador en qüestió és Taylor Lubancio i és futbolista d'Angola del Real Unión Irún. Va posar una denúncia després d'assegurar que Trilles li havia insultat. Davant d'aquest fet, la Penya Rudes, com comentem, ha rebutjat el fitxatge del defensa amb un missatge a les xarxes socials. Es dona també la circumstància, doncs, que aquest fet ens recorda al que va passar amb Eric Zárate, també jugador del Lleida Esportiu, que va ser acomiadat després de signar-lo, tres dies després de signar-lo per l'entitat de la Terra Ferma, en aquest cas per uns missatges que no van agradar a les seves xarxes socials, missatges i comentaris homòfobs i masclistes que es van trobar a les seves xarxes socials. Per a mi no s'assemblaria el cas de Trilles i Eric Zárate, i en qualsevol cas Marc Trilles va demanar disculpes després de viure un moment calent en aquest partit de Copa Federació Atlètic Saguntí Real Unión d'Irun. D'altra banda, després d'anunciar el seu primer fitxatge, el Lleida Esportiu també ha volgut reiterar en les últimes hores que el club no està en venda després de les manifestacions de l'exfutbolista professional Julio Salinas, dient que estaria interessat en comprar el Lleida Esportiu. Unes manifestacions que es van donar a conèixer ahir, tot i que Julio Salinas també reconeixia que de moment les portes del Lleida Esportiu estan tancades, com així ho ha fet saber i ha reiterat el president del Lleida Esportiu, Albert Esteve, i que no ha presentat cap oferta per fer-se amb les regnes del conjunt de la Terra Ferma, que també, i recordeu, intentarà canviar de grup de cara a la temporada que ve, intentarà disputar la segona divisió B, però en aquest cas en el grup 2 i no en el grup 3, que ajunta els equips catalans del País Valencià i també de la zona de Mallorca. Intentarem saber més coses d'aquest tema. També estarem molt pendents en els pròxims dies de totes les novetats que pugui haver del Lleida Esportiu, com fem sempre aquí al programa Temps Afegit d'UAU Ràdio. Fem una petita pausa i continuem amb més notícies de l'esport de casa nostra, de l'esport lleidatà.
Però mira que ets
i no.
Des de l'any 2014, la Federació Catalana de Futbol fa campanyes per promoure el joc net i el respecte tant al camp com a les grades. I tot i que s'ha aconseguit reduir el nombre d'incidents, encara hi ha conductes poc desitjables. Per aquest motiu, continuem treballant per tenir un futbol i un futbol sala completament nets. Que els únics crits que s'escoltin siguin d'ànims. Per un futbol millor, practica el joc net.
El Museu J. Trepat de Tàrrega és un equipament històric i cultural únic,
on durant el segle XX va ser protagonista destacat de la mecanització del camp de l'estat espanyol.
Et convidem a fer un viatge en el temps i passejar per l'antiga fàbrica,
on gaudiràs d'una exposició de màquines agrícoles
que foren un èxit comercial i una revolució en el treball del camp.
Descobreix la història del Museu J. Trepat de Tàrrega.
Reserva la teva visita guiada al telèfon 973 31 16 16. 973 31 16 16.
Per a més informació, visita la nostra web museutrepat.cat.
I des d'ara, tots els diumenges a les 11 i a 2:15, visites guiades sense concertar.
Dental Viana et convida a veure les noves instal·lacions i a gaudir del nou equip i equipaments. Si ens visites de part d'1 a 1, rebràs un obsequi d'agraïment. Som al carrer Príncep de Viana 69, al Tell. Telèfon 973 22 33 88. Dental Viana, patrocinador del viatge a París 2 a 1 Lleida Ràdio.
Dep System, centre especialitzat en depilacions sense la necessitat de sol·licitar cita prèvia. Realitzem tot tipus de tractaments facials i corporals, manicures i pedicures, gaudeix d'obsequis, promocions i bons de descomptes. T'esperem als nostres centres de Blondel 21 i 62, plaça Ricard Vinyes 3 i Baró de Mallals 17. Ens agrada cuidar-te. Dep System, patrocinador del viatge a París, Dua Ulleida Ràdio. Descobreix la teva millor versió per aquest estiu amb Clínica Nexus. Coneix els mètodes més innovadors i efectius per a remodelar la teva figura, perdre pes, eliminar greix, cel·lulitis, estries, flexibilitat, arrugues, taques, tatuatges i varius. I per oblidar-te del pèl, la nostra exclusiva unitat de depilació làser. 10 làsers mèdics per a un resultat 10. Truca'ns al 973 27 98 10 i reserva la teva primera visita informativa gratuïta. 21 anys en els referents en medicina estètica i tractaments làser ens avalen. grupnexus.com.
Ja ha trobat feina el teu fill?
Sí.
De què?
Està treballant de cap de taller en un servei oficial de vehicles.
Què ha estudiat?
El cicle formatiu de grau superior d'automoció, el CTI.
On?
Al Centre Tècnic Ilerdense de Lleida. Va estudiar primer un cicle formatiu de grau mitjà d'electromecànica de vehicles i després va fer el cicle superior d'automoció. I a més, tenen borsa de treball.
Escola d'Automoció CTI. Si no teniu l'ESO, podreu accedir a les proves d'accés a cicles formatius realitzant un PFI de mecànica i carrosseria. CTI, al carrer de la Garrotxa 11 de Lleida. 973-220017. Places limitades. Matrícula oberta.
Estàs escoltant
El Temps Afegit
a 1 a 1 Ràdio
amb Moisès Camunyàs. Camunyàs.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet aquí al programa Temps Afegit i ja que l'actual Força Lleida incrementarà entre un 10 i un 15% el seu pressupost per la temporada vinent, però també apujarà el preu dels seus abonaments, dels seus carnets per entrar a gaudir del bàsquet la pròxima temporada. Així ho ha confirmat el president de l'entitat de l'actual Força Lleida, Félix González, en una roda de premsa que ha tingut lloc aquest dimecres i en la qual ha repassat l'actualitat de l'entitat i també ha parlat del futur. El cost d'un carnet de tribuna per a la temporada que ve s'incrementarà uns 25 euros, ha dit, de cara al proper curs i passarà a costar uns 175 euros, mentre que la resta de zones del pavelló també experimentaran una pujada d'entre 15 i 20 euros. D'aquesta manera, doncs, l'acte del Força Lleida ha pujat el preu dels seus carnets les últimes temporades de manera regular. Fa 3 anys el mateix carnet de tribuna costava 100 euros i ara, de cara a la temporada que ve, costarà uns 175 euros. Una pujada exponencial que, segons el president de l'actual Força Lleida, Félix González, té una justificació molt clara. L'escoltem.
Volem incrementar el pressupost, com us hem dit, per fer un millor equip i necessitem fer ingressos pues, de tots els col·lectius implicats i els abonats són molt importants. És dir, els abonats són els grans beneficiats del espectacle, els principals beneficiats de l'espectacle i per tant tenen que ser els primers en contribuir. Penseu que nosaltres ara estem prenent de referència l'abono de tribuna, l'abonament de tribuna, en 150 euros. El futbol crec que està a prop de 250-275 i el Manresa, per exemple, en el Cebet, 460 o 450. Clar, estem molt lluny.
El màxim mandatari assegura que el pressupost de l'entitat se situarà de cara a la temporada que ve en uns 700.000 euros, una xifra que col·locaria l'actual Força Lleida a la zona mitjana de la Lepor en poder adquisitiu, en clubs de poder adquisitiu. L'objectiu seria no patir per la permanència de cara a la temporada que ve, ja que amb aquest increment també es faria un equip més competitiu i acabar entre els conjunts que disputin el playoff d'ascens a la Lliga ACB.
Bueno, nosotros lo que nos gustaría es para el año que viene, a ver, que la permanencia, que sigue siendo el gran objetivo, fuera algo casi asegurado toda la temporada. Es decir, que estemos en media tabla como mínimo tranquilos, tranquilos, haciendo buen básquet, trabajando nuestros jugadores jóvenes. Es decir, no nos marcamos retos clasificatorios para poder trabajar bien. Es decir, nosotros seguramente cambiamos el formar jugadores jóvenes por un lugar arriba o abajo en la clasificación. Es decir, nuestro objetivo, nuestro target fundamental no es al año que viene tener un determinado número ordinal en la clasificación, sinó crecer com a equip i com a club.
Aquests són els pensaments de l'actual Força Lleida, una entitat que amb aquest augment en el pressupost doncs vol fer passos endavant i atansar-se de mica en mica a la Lliga ACB, a la màxima categoria del bàsquet a nivell espanyol, un objectiu, segons González, que el club es marca a mig termini.
La nostra meta a curt termini és ser un dels millors clubs de la Lepor. Digo clubs, no equips, clubs. I a mig termini intentar convertir-nos en un club candidat a estar a l'ACB, però de forma sostenible. Per aconseguir-ho necessitem l'esforç i l'aportació de tots, el club, la base, l'afició, les institucions i les empreses. El Força Lleida arribarà a ser el que entre tots vulguem ser. És a les nostres mans, però no dependem de xinos ni de coses rares, dependem de nosaltres. Per la nostra part posarem tota la il·lusió i experiència per aconseguir-ho.
Un cop repassat el que és el vessant econòmic, també pensant en el futur, com dèiem, amb aquest projecte a mig termini d'arribar a la Lliga ACB, també ha parlat de la plantilla del proper curs, Félix González, i en aquest cas espera anunciar en els pròxims dies un nou acord de cessió amb el CAE Saragossa per comptar la temporada que ve amb el pivot de Belianes, Marc Martí. Unes negociacions que estan molt avançades amb el club, doncs és total l'acord, però falta l'aprovació del nou tècnic del Saragossa, que encara no té nom i que doncs donaria el vistiblau definitiu perquè Marc Martí jugués al Barris Nord la temporada que ve. Una negociació que ja fa molts mesos que el Força Lleida va iniciar i que també doncs té una mica en dubtes, en ascues, no?, a l'actual Força Lleida, perquè en caps de no venir Marc Martí, segons Félix González, la confecció de la plantilla canviaria. L'escoltem.
Pues sí, porque realmente tener dos cuatros de 20 años, como son Gregory y Martí, pues te condiciona a los treses y te condiciona a los cinco. Y eso es así. Entonces, la apuesta por Gregory y Martí en el 4, pues condiciona los cinco y los treses.
Més objectius de l'actual Força Lleida de cara al vessant social: arribar la temporada que ve als 2.500 abonats i també incrementar el nombre d'empreses col·laboradores amb un projecte que es presentarà els pròxims dies, que es diu Programa Força Lleida 200 Empreses, on el club vol doblar les empreses col·laboradores que amb tres línies de subvenció o tres línies de relació que ha titulat el club Premium, Gold i Silver, amb 5.000 euros d'aportació gestió de l'empresa al club en la categoria Premium, podríem dir. En la categoria Gold seria una aportació de 2.500 euros i en la categoria Silver seria una aportació de l'empresa de 1.000 euros a l'Actel Força Lleida, que tindria també contraprestacions a nivell d'ubicació al pavelló, a nivell d'ubicació a la llotja, en nombre de carnets i també en aquest cas i en aquesta línia el club construirà una nova sala VIP o una sala VIP més potent de la que ja té, amb capacitat per a 100 persones, i en aquest cas doncs aquest projecte estaria relacionat amb la creació d'una nova sala VIP. Aquesta és l'actualitat de l'Actel Força Lleida i l'ha repassat aquest dimecres el seu president, Félix González. Però no deixem el bàsquet aquí al temps afegit, ja que el Cadí la Seu ha tancat el seu joc exterior de cara a la temporada que ve amb el fitxatge de la jove nord-americana Merin Cracker. Es tracta d'una jugadora de 22 anys, 1,83 m d'alçada, molt talent i projecció i una gran capacitat anotadora des de qualsevol posició. Va ser draftejada al lloc 27 de la Lliga Femenina dels Estats Units i aquesta mateixa temporada i elegida per les Washington Mystics en tercera ronda. Tot i això, no ha estat inclosa en el roster definitiu d'aquest equip de la Lliga Femenina Nord-Americana, que seria la versió femenina de la NBA. Formada a la Universitat de Wisconsin, la Lea ha acreditat en l'última temporada una mitjana de 18,5 punts per partit. Escoltem el director tècnic del Cadí la Seu, Pep Ribes.
Bueno, però aquesta noia és una noia que ha acabat el seu cicle universitari aquesta temporada. Nosaltres, més o menys, al mes de desembre-gener comencem a rastrejar lligues, en aquest cas també la Lliga Universitària Americana, per veure quines jugadores tenen certes condicions que ens puguin encaixar en un futur projecte, com ha sigut aquest el cas d'aquesta temporada amb aquesta noia. I a partir d'aquí anem fent un seguiment per veure la possibilitat i viabilitat de la seva incorporació. En aquest cas, tot va quadrar i hem pogut tenir la jugadora que en principi seguíem i buscàvem per poder donar una miqueta de qualitat important al joc ofensiu de l'equip amb el joc exterior. Aporta des de tot arreu i només cal mirar les seves estadístiques no específiques sinó globals. Un 60% amb tiros de dos, un 40% amb tiros de tres, a més tirant de bastants, i un 80% amb tirs lliures, doncs dona una mica la idea del tipus d'eficiència que pot tenir aquesta jugadora amb la seva aportació ofensiva. Evidentment, també és una jugadora que se li exigirà com a qualsevol jugadora de l'equip i jove, que és doncs, un treball d'intensitat amb el treball defensiu, que és una mica la filosofia clara de Cadí la Seu des de fa unes quantes temporades, però sí que era important dotar l'equip d'una possible referència exterior clara i, evidentment, això s'haurà de veure a mesura que vagi madurant. No? Estem parlant d'una jugadora de 23 anys, que serà la seva primera experiència professional i, per tant, haurà d'encaixar, aclimatar-se, condicionar-se a tota una sèrie de diferències del joc d'universitari americà, que és el joc professional de la Lliga Femenina.
Crackers uneix a Jurena Díaz, Andrea Vilaró, Marta Montoliu, Ariadna Pujol, Nogalle Ló, Georgina Bahí i Caitlin Ramírez de la plantilla del Cadí la Seu, un Cadí que buscarà una base i una interior per tancar definitivament la plantilla de cara a la temporada 2017-2018.
Oh, quina bona pinta!
Que bé!
Amb Cuines i Banys Mauri gaudiràs al màxim dels plaers quotidians de la vida.
Cuines i Banys Mauri, tot un referent a Lleida en la fabricació, instal·lació i venda de cuines i banys, oferint un servei de qualitat a tots els nostres clients des de 1970.
Cuines i Banys Mauri, distribuïdors exclusius de Cuines Porcelanosa.
Visiti l'exposició de Cuines i Banys Mauri al carrer Príncep de Viena 36, telèfon 973 23 21 39 o visiti el nostre web mauricuinesibanys.cat.
Miquel, distribuïdor oficial de carretilles Linde i barredores industrials Jaco. Amb més de 40 anys d'experiència en el sector, realitzem cursos de conductors de carretilles. A Miquel, resolem qualsevol necessitat que puguis tenir en la logística de la teva empresa. Visita les nostres instal·lacions a Sidamunt o truca'ns al telèfon 973 71 71 51. A Miquel, innovació i servei.
Sabia que els olis usats són residus molt perillosos? L'empresa Olicat recicla l'oli de motor usat i també l'oli de cuina amb la millor garantia i seguretat. A través d'Olicat, l'oli contaminant es convertirà en biodiesel o en nous olis per als motors. Vol que li passem a recollir el seu oli usat? Truqui'ns al 973 21 07 21 i recicli el seu oli amb nosaltres. Recordi, 973 21 07 21.
Vine a estudiar a l'única universitat del país on tots els estudiants fan pràctiques a l'empresa. Universitat de Lleida. Matricula't. Viu la teva experiència. T'hi espera una nova etapa plena d'emocions i un tracte personalitzat. 46 graus i 45 màsters fets a la teva mida. Fes el pas. Universitat de Lleida. Obert al món.
Has vist que se t'ha ficat un autobús dins del mòbil?
Perdona?
La nova web i la nova aplicació mòbil de Moventis Autobusos Lleida t'informen en temps real de tot el que està passant en la teva xarxa de busos. Entra a Moventis.es o descarrega't l'aplicació des de Google Play o Apple Store per no perdre el temps ni l'autobús, esclar. Moventis, en moviment des de 1923.
Tota l'actualitat esportiva al temps afegit a UAU Ràdio.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once?
Avancem en aquest programa d'avui del temps afegit. Ara parlem de ciclisme i del circuit de Bike Park de Vila-sana, que ja és oficialment centre de tecnificació de BMX de Catalunya. Així ho ha confirmat aquesta setmana la Federació Catalana de Ciclisme. I amb aquest estatus, el circuit d'aquesta petita localitat del Pla d'Urgell es converteix en l'epicentre a nivell català de la disciplina del BMX. Al setembre ja hi haurà corredors que estaran becats per fer un estatge complet a Vila-sana, com és el cas de Griselda Artigues, actual campiona d'Europa, Marc Roman, subcampió del món, i també Saúl Conde, campió d'Espanya júnior. Tots ells estaran dirigits pel lleidatà Marc Tugues, que és responsable i un dels impulsors d'aquest circuit, que ja és, atenció, centre de tecnificació de la Federació Catalana en la modalitat de BMX.
Bueno, ha sigut una gran alegria. El mes de març, el president de la Federació Catalana de Ciclisme ja ens va adelantar que la proposta que la Generalitat, a través de Joan Segura, d'aquí de Lleida, doncs, havia fet, doncs, semblava bastant interessant, ho estaven estudiant, i recentment, doncs, hem rebut la notícia de que sí, que Vila-sana, un poble de 700 habitants, serà el nou centre de tecnificació de BMX de Catalunya. L'objectiu del centre de tecnificació és formar joves ciclistes menors d'edat, d'acord? Amb l'especialitat de BMX, d'acord? Estaran resident aquí a Lleida, utilitzarem instal·lacions de Lleida, doncs, gimnasos, etcètera, doncs, per a poder fer la preparació física, i el Bike Park i la sala, doncs, per fer tot el que és l'apartat tècnic, l'apartat de pilotatge de la bicicleta. Hem de pensar que aquests nois són nois que ja tenen un llarg bagatge, alguns d'ells han sigut ja campions d'Europa, són top 10 mundials, uns subcampionats del món, tots són campions d'Espanya, campions de Catalunya, o sigui, estem parlant de grans, grans talents, jo crec amb un gran talent, i que s'ha de potenciar i es potenciarà aquí a casa nostra.
La inversió en el Bike Park de Vila-sana des del 2008 ha sigut d'uns 550.000 euros. L'objectiu a llarg termini és portar algun corredor que es formi a aquest Bike Park de Vila-sana a les Olimpíades, als Jocs Olímpics. I en pàdel hem de comentar que una vintena de joves amb discapacitat intel·lectual del Pla d'Urgell i integrants de l'associació Acudom s'han iniciat en la pràctica del pàdel a les instal·lacions de la firma Espai Esport, a Golmés. L'objectiu que s'han fixat a Acudom a l'hora de començar a practicar aquesta disciplina del pàdel és el treball tant de les motrius inferiors com també de la part superior del cos i la coordinació ocular. Escoltem un dels responsables d'aquesta activitat, Álvaro Terreros.
Esport en general sempre aporta beneficis, l'activitat física sempre aporta beneficis i ajuda a millorar la qualitat de vida de qualsevol persona, no? A tots els nivells. Llavors, el pàdel en si és també el mateix, el que passa que pensem que pot ser per ells és un esport una miqueta més senzill, ja que la pista és més tancada i més petita, i també treballa en altres aspectes, no només motrius a nivell de tren inferior, sinó que també estan treballant la part superior del cos i la coordinació oculomanual i el treball amb un implement com és la pala de pàdel.
Els discapacitats que integren l'associació Acudam ja practiquen unes 8 disciplines esportives i molts d'ells també participen en competicions dels Special Olímpics o en lligues territorials de bàsquet, futbol sala i també de tennis taula. Fem l'última pausa i ja entrem en la part final d'aquest temps afegit.
Concentració. Habilitat. Precisió. Gaudeix de les sensacions de prendre un arc, posar una fletxa i disparar. Club de Tir amb Arc Pardinyes. Vine a practicar un esport a l'aire lliure en un entorn natural i que enamora grans i petits. Club de Tir amb Arc Pardinyes. Més de 25 anys fent esport. Estem a l'Avinguda Pearson sense número, al costat del camp de futbol de Pardinyes. Per més informació, arcpardinyes.com.
Fotollum, toca i viu els teus millors moments. Àlbums digitals, pòsters, fototeles, tasses i molt més. Recorda que també ho pots fer amb imatges del teu mòbil i amb assessorament personalitzat i proper. Fotollum, imprimeix, decora, regala. Fotollum, patrocinador del viatge a París, Dua o Lleida Ràdio.
Repara tus llantes.
Repara què?
Vine al Menar i repara tus llantes. Vibracions en la direcció, llantes doblades, colpejades, fissures, canvis estètics, restauracions... Porta'ns les teves llantes i te les tornarem al seu estat original. Consulta amb el teu taller de confiança del Menar i truca'ns al 973-77-0241. 973-77-0241. Repara tus llantes, patrocinador del viatge a París, DUAU Lleida Ràdio.
Estem al Temps Afegit, amb Moisés Camunyes.
Part final del programa Temps Afegit i volem acabar aquesta part final del programa avui parlant de motor amb l'última secció d'aquesta temporada de l'actualitat del motor que ens porta el Miguel Cruz. El tenim aquí als estudis DUAU Ràdio, reitero, per última vegada aquesta temporada, així que anem per feina i analitzar doncs, aquesta actualitat que ens porta i que ens deixarà el cap de setmana. El tenim aquí ja el Miguel, el saludem. Miguel, molt bona tarda.
Bona tarda, Moisés.
Doncs Miguel, comentem i comencem comentant doncs, el Gran Premi de Barcelona, que tindrà lloc aquest cap de setmana de motociclisme aquí al circuit de Montmeló, doncs, amb representació dels cerverins Marc i Àlex Márquez, com és habitual en aquest Mundial de Motociclisme, i amb un Marc Márquez en la categoria de MotoGP, doncs, que arriba a aquest Gran Premi de Catalunya de Barcelona amb moltes ganes de demostrar doncs, que lluita, no? Que pot lluitar pel Mundial després de l'últim Gran Premi d'Itàlia, on només va poder ser sisè.
Bueno, sí, Marc Márquez concluyó, como tú bien dices, el Gran Premio de Italia en sexta posición. Sí que la cita de este fin de semana del Gran Premio de Cataluña en Barcelona tiene que ser, y dice que él tiene que ser más consciente de rendir a un buen nivel. En Italia gestionaron la situación, dice que lo mejor que pudieron, no tuvieron tiempo de mejorar el conjunto de la moto, penalizaron mucho con los neumáticos, él en sus declaraciones de final de carrera pues habla del neumático, de lo que Michelin le recomienda, incluso comenta de que si llega a seguir utilizando o llega a utilizar los duros no hubiera acabado la carrera, por tanto, estamos viendo que la moto está dependiendo mucho del neumático y en ese sentido, pues bueno, la Honda, que bueno, que parecía que se había puesto buen nivel hace unas semanas, pues está empezando a perder pues la buena actuación que había tenido hasta ahora. E incluso hemos podido ver cómo la Ducati de Dovizioso pues se imponía este último Gran Premio de Mugello. Sí que es verdad que corría en casa, pero estuvo por delante no solamente de las Honda, sino también de las Yamaha.
Va fer història, Dovizioso guanyant, sent pilot italià amb una marca italiana, el Gran Premi d'Itàlia, i a Marc Márquez també, Miguel, se li va preguntar sobre la Honda. Honda està en crisi, Miguel?
Bueno, yo me remito a los datos también del año pasado. También fue un año en el cual empezaron a irregular el campeonato y que a partir de una medio carrera o media, mejor dicho, media temporada, pues empezaron a resurgir, empezaron a hacer buenos resultados. No se caía Marc y al final, pues fue, como todo el mundo sabemos, el campeón del mundo. Que está en crisis, bueno, repito, el neumático tiene mucho que decir, de momento no se está adaptando bien al chasis el neumático, tienen que hacer un setup, pues mejorar este setup de la motocicleta, de la montura, y bueno, y al final falta pues eso, un poquito más de confianza, un poquito más, mejor de desarrollo del conjunto chasis y la adaptación del piloto, y a partir de aquí confío en que obtendremos buenos resultados. Sí es cierto que este año pues parece que no solamente Marc Márquez competía contra contra Lorenzo o contra Rossi, ahora ya parece ser que bastantes más candidatos al título, y entre ellos uno que nos está sorprendiendo a todos muchísimo, que también nos lo esperábamos, que está en Yamaha y que es Maverick Viñales, ¿no? Por tanto, bueno, pues toca trabajar y toca, pues bueno, ir mejorando esta montura.
Un Maverick Viñales que es líder del Mundial de MotoGP, d'aquesta categoria regna del Mundial de Motociclisme. Pel que fa a Ducati, hem comentat la victòria de Dovizioso i el seu company equip, Jorge Lorenzo, que és el primer pilot de l'escuderia Ducati, recordem, doncs es conforma amb els copets a l'esquena que li van donant des de Ducati, tranquil, no passa res, o sigui, el van mimant, podríem dir.
És el fitxatge estrella, és el Cristiano Ronaldo de les motos, és a dir, al final toca pues darle esa palmadita en la espalda, pero lo que está muy claro es que los tifosis mecánicos, ingenieros y todo lo que son las filas rojas de Ducati estaban como locos, todos eran abrazos y besos, pasiones en estado puro, porque claro, este trinomio de Ducati, piloto italiano y además en tierra italiana, pues no se esperaba y sin embargo pues sucedió, ¿no? El consuelo, pues eso, el consuelo es esa arenga al estilo del gurú de Borgo Panigale, pues esa arenga, esa fe ciega y absoluta hacia el mallorquín de los ducatistas y de la marca de Bolonia, ¿no? Desde Ducati. Por tanto, bueno, sí que es verdad que también corre en casa Jorge Lorenzo, en un circuito que conoce perfectamente y que uh-huh. y para él es un circuito que le gusta mucho, y que a partir de aquí pues veremos a ver cómo se sucede también la evolución de esta Ducati. Lo tienen difícil, pero oye, repito, Dovizioso ganó una carrera.
I si passem a Moto2, comentar el podi que va fer Àlex Márquez, sí. Miguel, que si es manté al capdavant, no cau perquè ha caigut alguna vegada en aquest inici de Mundial, i si es manté al davant pot fer coses interessants, com el passat Gran Premi d'Itàlia va ser tercer amb una carrera, amb una lluita final que van tenir els tres primers pilots, sí. Que podia haver quedat primer, segon, al final va quedar tercer, uh-huh. però una gran lluita, o sigui que està en un gran nivell també Àlex Márquez.
Un carrerón, además, el de Moto2, como hacía tiempo que no se veía, donde allí teníamos también a Àlex Márquez, Àlex que está empezando a tener la suerte que se merece, un Alex en el cual pues yo también deposito muchas esperanzas para que este campeonato pueda estar lo más arriba posible, y sobre todo lo que hemos dicho, que él gane la confianza, porque como piloto extraordinario lo es, pero le faltaba esa confianza y esa suerte.
Arribem a Barcelona, comentava en Miguel, aquest cap de setmana Gran Premi de Catalunya de motociclisme, un gran premi que la temporada passada va estar marcat per un incident tràgic, la mort de Luis Salom, i que enguany se'l recordarà, i també doncs es continuarà mantenint la variació que es va fer en el traçat l'any passat a causa d'aquesta mort de Luis Salom, o sigui que l'últim sector continuarà variant la curva al estilo de Fórmula 1, ¿no? Como sí. Es va al trazado de Fórmula 1.
Pues desgraciadamente, como tú bien dices, Moisés, Luis Salom, pues como sabemos, sufrió ese accidente mortal ya hace un año, en esa fatídica curva, la curva 13, donde este año se va a modificar, será una chicane que separa ese giro de la conocida curva como la conocida curva Europcar, y es de la entrada a la recta a la meta, es la historia. Esta curva 13, por tanto, desaparece a través de una especie de cambio, de chicane, y luego se utilizará la pista o el trazado de Fórmula 1 desde que también se modificará en el año 2007 también en Montmeló. Bueno, ya es desde el año 92, Montmeló no falta la cita, uh-huh. Hasta este año del 2017, y bueno, pues es un circuito en donde pues todos los pilotos están muy a gusto, es un circuito en donde gusta mucho a toda la parrilla de pilotos, y en donde pues veremos otra vez pues estas batallas entre los nuestros, que será seguramente que estarán arriba, y en donde tengamos o esperemos que tengan la suerte los pilotos de casa, sobre todo Marc Márquez, ¿vale? Honda, por su parte, también nos explicaba que bueno, había perdido velocidad el trazado debido a esta chicane y a esta supresión de la curva número 13, pero que estos cambios, pues si están justificados por la seguridad, pues los admiten lógicamente. Y los pilotos pues también han dicho alguna cosa, como Rossi, que le encanta el circuito, incluso con el nuevo recorrido, Omar Márquez, en el cual dice que sí, que la chicane es un poco rara, pero particular, y además que es técnica difícil, como también a él le gusta. O Jorge Lorenzo, que también dice que le favorece mucho a estas motos, pero sobre todo a la Honda, que son más manejables que la suya, ¿no? Que la Ducati, que como sabes, pues bueno, está teniendo problemas de adaptación, Jorge, sobre todo con el chasis, ¿no? Bueno, en definitiva, todos los pilotos están de acuerdo, y sobre todo si es pro a la seguridad, pues faltaría más, es decir, mucho más.
I tant que sí. Horaris d'aquest Gran Premi de Barcelona, Miguel, on podrem seguir aquest Gran Premi?
Bueno, pues este Gran Premi lo podemos ver ya en abierto, lo cual es una suerte, y tenemos la posibilidad de que el domingo, día 11 de junio, veamos la primera carrera de Moto3 a las 11 de la mañana, la carrera de Moto2 lo veamos a las 12 y 20 de la mañana, y para acabar la carrera de MotoGP a las 2 de la tarde. Si queremos ver los entrenamientos, pues podemos irnos el sábado para ver por la calificación de MotoGP a partir de las 2 de la tarde, tanto la Q1 como la Q2.
Molta sort per a Marc i Àlex Márquez en aquest Gran Premi de Catalunya, però és que també hi ha Gran Premi en Fórmula 1, Miguel. Hi ha Gran Premi en motociclisme, també en Fórmula 1, és d'aquells caps de setmana que coincideixen les motos i els cotxes. I si parlem de la Fórmula 1 ara, doncs hem de parlar de McLaren, dels problemes de McLaren, que en aquest cap de setmana, que aniran a Canadà, doncs esperen estrenar un nou xassis, un nou muntatge, i esperen anar retallant la desventatge que ara tenen amb la majoria de cotxes que hi ha a la graella.
Pues sí, realmente, pues McLaren se encuentra en una situación difícil. Ahora ya viene el retorno de Fernando Alonso, ya lo tienen aquí otra vez, y bueno, pues Alonso espera mejorar en su funcionamiento de ese vehículo. Después de la experiencia de la Fórmula Indy, esa experiencia en la cual, pues bueno, al final no le fue lo mejor que quería, pero bueno, está aquí, está con esa nueva ilusión de mejorar el vehículo, y pues como bien dices, pues McLaren estrena su tercer chasis, pero al tanto con 100 caballos de desventaja con respecto a los demás. Es decir, siempre tenemos un pero. Aquí,
sí, sí, sí.
En este McLaren siempre tenemos un problema. Por tanto, bueno, tenemos un vehículo en el cual aparece a evolucionar en ciertos aspectos, entre ellos pues el tema del chasis. No parece que van a... O parece que sí que van a eliminar los problemas de vibraciones y sobre todo fiabilidad del motor Honda. Sí, es verdad que también para que esto sea así, impedirá rodar al máximo nivel de potencia. Por eso hablamos de que puede perder hasta 100 caballos o entre 80 y 100 caballos, pero en pro a la fiabilidad del vehículo. Por tanto, si buscan esto, pues nos encontramos con un vehículo que esté luchando por las posiciones de atrás, seguramente, pero con la finalidad de no hacer más el ridículo y con la finalidad de intentar de que no se tenga que retirar ya no solo en la primera curva, como ha pasado en alguna ocasión, sino por lo menos que aguante la carrera. Creo que es lo que está buscando.
Amb el retorn de Fernando Alonso, també podríem dir, Miguel, que torna la veu crítica, ¿no? De McLaren és el, claro. El pilot que parle clar, és el pilot que parle i diu la realitat que està vivint aquesta escuderia, un Alonso que espera millores, evidentment, i que espera doncs, a anar pujant esglaons a la classificació i lluitar amb els de la zona alta.
Bueno, con estas declaraciones, como dices tú, de que espera mejoras, pues sigue collando tornillos, es decir, sigue apretándolo al equipo y está esperando pues, que, lógicamente, pues, se vayan evolucionando, no solamente en el hecho de mejorar ese chasis y reducir la potencia, que claro, lo fácil es reducir la potencia para que no se rompa el vehículo, sino que también lo que quiere es mejorar la potencia del vehículo y que el vehículo sea un vehículo competitivo. Nadie está diciendo que gane carreras, pero sí que estamos diciendo de que al menos el vehículo sea fiable, acabe carreras y por lo menos esté en top 10. Porque es que si no está en el top 10, estamos hablando de que estamos... la capacidad de un McLaren Honda, dos primeras marcas mundialmente conocidas, para que queden de los 10 para atrás. Tienen que quedar siempre entre los 10 primeros, ¿no? Bueno, Alonso admitió que el circuito Gilles Villeneuve no se adapta tan bien al McLaren como el circuito que corrieron el fin de semana pasado en Monte Carlo, y donde Button y Van Dorn pudieron entrar en la Q3 por primera vez en la temporada. Este circuito es único, ya que es exigente para el piloto. No es un trazado realmente, digamos, que les guste mucho a los pilotos, pero también hace que, como tiene una línea de recta muy importante, pues necesite de potencia. Si no tiene esta potencia, pues realmente pues, se va a encontrar que va a ser un poco la cola del pelotón.
programació, horaris d'aquest Gran Premi de Canadà, Miguel, aquest cap de setmana?
Bueno, como esto no se corre aquí en España, pues no lo tendremos en abierto, por tanto, tampoco coincidirá con horarios del MotoGP y entonces podremos ver los entrenamientos para parrilla a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 8 de la tarde seguramente ya el sábado, y el domingo tendremos la carrera hora española a las 8 de la tarde. Por tanto, para que lo pueda ver por la cadena privada de pago, pues a las 8 de la tarde del domingo.
És perfecte, no? És veure les carreres de motociclisme, sí. Migdiada, després aixecar-te, veure la pel·lículeta a la tele, berenar i a la Fórmula 1.
I si salir de casa, ¿verdad?
Clar, exactament. Sense sortir de casa i sense despegar-te del sofà,
muy bien.
Ho pots fer tot aquest diumenge ple de motor. I acabem la secció, Miguel, amb una notícia, un nou cotxe que presentarà Honda o que té la marca Honda i que promet ser una revelació, ¿no? Una revolució, Miguel.
Sí, pues es un coche del hidrógeno. Nos teníamos que hacer la pregunta. ¿Buscas un coche de hidrógeno? Hasta ahora estamos hablando del coche eléctrico, estamos hablando del coche alternativo híbrido, pero ¿y el coche de hidrógeno? Pues bueno, pues en la pugna por los coches que funcionan con energías alternativas, el Honda Clarity es la apuesta de la compañía japonesa para los vehículos de hidrógeno. En el mercado de las energías renovables, en el que ahora mismo prácticamente cualquier compañía automovilística quiere hacerse un hueco, está este Honda Clarity Fuel Cell, se le llama, ¿vale? Es el nuevo vehículo de hidrógeno que va a adelantar Honda. Bueno, autonomía, para que tengamos unos datos claros y concisos. El Honda Clarity tiene hasta 650 kilómetros de autonomía en condiciones de conducción europea, es decir, de lo que marca el fabricante, cifras que se toman para todo tipo de vehículos europeos, ¿no? Esta cifra, que es la mayor registrada hasta la fecha para coches de este tipo, podemos verlo claramente en un ejemplo, es decir, podemos hacer un recorrido aproximado de Madrid a Cádiz o viceversa con este vehículo de hidrógeno sin necesidad de repostaje.
De unido, lo cual, está muy bien.
Pues estamos hablando de una ventaja importantísima para estos vehículos, donde si necesitas llenar algún tanque de hidrógeno, solamente se tarda 3 minutos en llenar este tanque de hidrógeno. O sea que es una ventaja importante. En cuanto a la estética, bueno, tiene una apariencia así tipo deportiva. Esto es un vehículo característico y diseñado para 5 ocupantes. Y bueno, con todos los avances tecnológicos que se han solventado siempre con una pila de hidrógeno. Es decir, que podemos tener capacidad eléctrica gracias a una pila de hidrógeno que también, de combustible de hidrógeno que también marca o lleva este vehículo. La potencia, aproximadamente este coche de hidrógeno tiene una potencia de un propulsor de 174 caballos. Y bueno, pues lo cual significa que nos da la posibilidad de que tengamos un vehículo con respuesta de acelerador importante. Por tanto, es un vehículo que puede dar mucho que hablar y un vehículo en el cual, pues bueno, estemos atentos porque en esta carrera de cambios constantes tecnológicos y sobre todo para vehículos alternativos, este Honda tendrá mucho que decir.
Arriba el futur, arriba la revolució, Miguel. Ja arriben totes aquestes coses.
Todo muy deprisa.
Exactament. I amb aquesta revolució tanquem la secció de motor amb el Miguel Cruz. Tanquem la temporada també amb ell, aquesta temporada 2016-2017, amb la qual hem comptat amb els seus consells, amb les seves notícies de Fórmula 1 i de MotoGP. Ara, doncs, està el Miguel enfrascat en avaluacions del centre tècnic l'Herdense, del CTI, està preparant també la temporada que ve d'aquest centre. Miguel, així que estàs ocupadet i nosaltres des d'aquí deixar-te temps lliure també per fer aquestes coses i agrair-te molt la teva presència aquí.
Bueno, agradecer sobretot a UAU por haberme dejado estar y explayarme aquí a través de sus micrófonos para poder llegar a todos vosotros y sobretot pues esperando a que comience de nuevo el curso escolar y también pueda estar yo por estos micrófonos con vosotros y bueno, aportando alguna novedad y algunas ideas y sobre todo pues esto que tanto nos apasiona como es el mundo del motor.
Y pasa una buena estona.
Exactamente.
Molt bé, Miguel, gracias. Moltes gràcies. Una abraçada, adeu.
Bon estiu.
Doncs fins aquí una nova edició del programa Temps Afegit. Hem parlat de moltes coses, de futbol, de bàsquet, del centre de tecnificació de BMX de Vila-sana, també Hem parlat de motor amb el Miguel Cruz, que l'hem acomiadat, així que nosaltres tornem demà amb més temps afegit, amb més esport lleidatà aquí a UAU Ràdio, i ara d'aquí uns minutets us deixarem amb l'informatiu vespre. Que gaudiu del dia d'avui, que acabeu de gaudir del dia d'avui, que vagi molt bé. Ens trobem demà, ens retrobem demà. Adéu-siau.